Seguirem parlant sobre aquesta qüestió, eh? Senyores i senyors, les 5 de la tarda. Adéu, Josep, fins ara.
Ràdio Estel, informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. El president francès Emmanuel Macron aposta per incloure l'avortament a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Anem cap al Parlament Europeu, on hi ha la nostra enviada especial, Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda. El president entoma el nou repte defensant que cal incloure la interrupció de l'embaràs i blindar-ho a la Carta de Drets Fonamentals.
Notamment, pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
El discurs del francès arriba l'endemà que la nova presidenta conservadora de l'Eurocambra, Roberta Metsola, assegurés que ella respectaria les resolucions que es prenguessin per majoria a la cambra en relació a l'avortament.
Gràcies, Judit. I aquí Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, defensa l'acord que els sindicats, la patronal i el govern espanyol han aconseguit per derogar part de la reforma laboral del PP. En una entrevista al Tot anirà bé de Toni Marín, Ros ha criticat que partits com Esquerra Republicana s'oposin a l'acord i es plantegin votar-hi en contra.
Està parlant que el govern del PSOE i Podemos, han parlat poc amb ells durant el procés de negociació, no han negociat, jo això ho entenc i segurament tindria que ser més. Però també haig de dir que quan nosaltres vam acordar la llei de participació institucional, la Generalitat de Catalunya, amb el conseller Chakir, que era d'Esquerra, doncs ho va negociar amb nosaltres. I després els grups parlamentaris que ho tenien que votar. Per tant, el diàleg social funciona així.
Ros reconeix que no s'ha derogat tot el que va canviar el Partit Popular, però assegura que es tracta d'una millora substancial per als treballadors. I les escoles concertades treballen a diari per cobrir les baixes de professors. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que els centres ho viuen amb molt de neguit perquè mai s'havien trobat una situació com aquesta. Per això ha reclamat a les administracions que permetin contractar alumnes de magisteri que estiguin acabant la carrera, com quan a l'inici de la pandèmia es van contractar infermeres i metges.
De la mateixa manera que Salut durant la pandèmia s'han pogut contractar aquesta tipologia d'estudiants, dèiem, home, en el moment en què no trobem per fer substitucions, hi ha un col·lectiu de persones que són els que estan a punt, d'aquí 4 mesos tindran el títol de magisteri, que estan a punt de tenir-lo, que poden estar, que estan en disposició i tenen suficients coneixements com per fer unes substitucions a les escoles.
Ruiz també ha comentat que ja hi ha més de 270 professors inscrits a la borsa de substituts d'emergència que van crear. També han hagut de fer servir el sistema que van idear amb la Universitat Blanquerna i ha conclòs que la seva obligació és avançar-se el que pugui passar per tenir solucions. I la Comissió d'Interior ha aprovat una proposta d'en Comú Podem que insta el govern de Pere Aragonès a elaborar un protocol d'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments, que es valori regular la participació de les unitats especials d'antiavalots de la Brimo i Arro, sobretot en casos on hi hagi persones en situació de vulnerabilitat. Hi han votat a favor els dos partits del govern, Esquerra Republicana i Junts, i parcialment el Partit Socialista. La CUP s'ha abstingut i Vox i Ciutadans hi han votat en contra. I un jutge condemna un guàrdia urbà de Lleida a 6 mesos de presó per un delicte de lesions. Se l'acusa d'haver actuat de manera excessiva en una baralla en un bar el 2018. La trifulca va acabar amb 2 agents i 2 ciutadans ferits. També ha condemnat el ciutadà amb qui es va barallar a 6 mesos de presó. En aquest cas, per un delicte d'atemptat a l'autoritat i haurà d'indemnitzar la gent amb 5.850 euros, a més de pagar una multa de 900 euros per lesions. Tot i que el Ministeri Públic demanava inicialment penes més altes per a tots dos, finalment les parts han pactat una rebaixa. Els acusats han reconegut els fets i s'ha evitat el judici que s'havia de fer aquest dimecres a l'Audiència de Lleida. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves per haver entrat a robar en un bloc de pisos de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de 2 nois de 18 i 19 anys, el menor d'edat. Tots 3 estan acusats d'un robatori amb força i d'un delicte d'entrada a domicili aliè. Els fets van passar aquest dilluns al voltant de les 5 de la matinada, quan els agents van rebre l'avís que s'estaria cometent un robatori en un habitatge. Des de les càmeres de videovigilància d'una empresa s'havia observat els joves forçant la porta del terrat de l'edifici. En arribar a la finca, la policia els va veure saltant cap a l'edifici del costat. I ara els esports amb Carla Buigas.
En bàsquet, el partit d'Eurolliga ajornat entre el Barça i el CSKA de Moscou es jugarà finalment el proper 27 de febrer. El partit s'havia disputat el 6 de gener, però es va haver de suspendre per casos de coronavirus als 2 equips. La setmana proposada per la competició europea és la que està reservada pels partits de seleccions. I en futbol, Leo Messi no jugarà els propers compromisos amb la selecció argentina. El jugador del PSG vol estalviar-se les trobades amb Xile i Colòmbia i així poder centrar-se plenament en l'eliminatòria de la Champions. Queda menys d'un mes perquè l'equip francès rebi el Real Madrid en la pròxima trobada europea.
Gràcies, Carla. Més notícies a les 6, al punt i seguit amb Pere Jumentí Balcells. Fins ara.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Sapore di sale, sapore di mare.
Carames, són les 5 i 6 minuts. Dic aquest caram per aquesta música que ens obsequia el José Matosas ara mateix, que s'ha anat a buscar a la figura Gino Paoli, crec que es diu, no? El senyor que cantava aquest sapore di mare, sapore di sale, no? Per il·lustrar una conversa necessària, absolutament necessària des del punt de vista, moltes vegades, del sentit comú i de la justícia, diríem. Perquè és evident, segurament també, donada la gran quantitat d'italians que viuen a les nostres ciutats, que cada vegada la implantació de la cuina italiana és més important a casa nostra, i també dels supermercats italians a casa nostra. Cada vegada és més fàcil també aconseguir els productes necessaris per fer una bona cuina a casa nostra, i ara és fàcil comprar a la cantonada de casa productes que fa uns anys eren absolutament impensables. Però d'aquí a posar-hi nata a la carbonara, ho sento. Nicola Marino, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Hi ha un tros, no? És a dir, la carbonara no hauria de portar mai de la vida nata.
Absolutament.
Estem d'acord o no?
Fora de lugar, totalment.
Fora de lugar.
No es posa.
És que és dolenta.
No.
És que espatlles la carbonara.
Sí, es posa guanciale.
Exacte.
Pebre.
Els ous.
Els ous, la clara del rojo,
la
del huevo, solamente.
Exacte.
I el pecorino. Prou.
I ja està.
I ara és més. I perfect.
Ara hauríem de parlar també del pecorino i dels formatges que s'han de posar i de més. Nicola Marino, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
És propietari de chef del Piazza d'Itàlia. Tot i que són tres restaurants que tens ara a Barcelona, no? Em deies?
Sí, Piazza d'Itàlia, el Margherita i el Vivo Tapas, que està al carrer Rosselló, els dos, l'últim dos.
Em fa molta gràcia, jo el Margherita he anat un munt de vegades.
Margherita ha guanyat el premi de millor 70 restaurant pizzeria del món.
Sí, és sí, veritat, sí. És veritat. És que les pizzas són absolutament magnífiques, sí. No? Escolta'm, quin èxit la cuina italiana, no? Com ens té a tots el cor robat la cuina italiana, no?
Bueno, jo he arribat aquí a Barcelona fa 30 anys i he vist totalment l'evolució de la cuina italiana a Barcelona. Però no solament els restaurants o la població, que estem arribats a 70.000 italians a Barcelona. Tots els restaurants, ara com ara, encara que sigui espanyol, o que sigui en català, o que sigui, tenen un risotto, tenen un carpaccio, tenen un tiramisú a la carta.
Sí. Com ho interpretes, això?
Això és l'evolució. És a dir, volem globalitzar el món, estem globalitzant la cuina. I això a mi no m'agrada gaire. Perquè moltes vegades es posen plats d'una altra cuina, d'un altre país, però perdem platos d'aquí.
Ja. Vols dir que si fes això amb la paella, podríem acabar trobant paelles amb nata, per exemple?
Exactament.
Podria ser horrorós, això, no?
Jo crec que sí. O amb formatge, de l'alt.
Bueno, formatge, perdona, aquí hi ha el tema... És diferent, clar, paella no pot ser. Però no, sí. El propi risotto porta formatge.
Exactament, parmesà.
L'arròs suporta bé el formatge, no?
Exactament,
com
però
cuinis,
arrossos
no?
Que són de verdura i de carn.
Ja.
Perquè els arrossos de peix no porten parmesà.
Clar, és cert, és que jo l'apartat peix el toco poc. Parlem d'un... Deixa'm que faci referència a un article que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia i que va ser molt inspirador, eh? Ho dic tal qual, ens va agradar molt, perquè es deia quines són les grans mentides i mites de la cuina italiana. I és veritat que pensem que mengem cuina italiana a vegades i fem autèntiques borrades, no? O què?
Pues estoy d'acord amb tu, perquè hi ha moltes coses, molts plats que estan totalment equivocats. No es fan així, o sigui, això és una interpretació completament distinta.
I no serà l'evolució o la involució?
Involució.
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 Quina és la pitjor involució que tu has vist de la cuina italiana?
Bueno...
Jo tinc una idea, eh? Jo tinc una idea.
La pizza amb pinya.
Estàs segur?
Matem.
Doncs jo no sé què dir-te, però sabia que em anaves a posar aquest exemple. No és molt pitjor, i això jo ho he vist a Itàlia, la pizza amb patates fregides.
Això ho fan a Itàlia, però això és al·lucinant. Itàlia. És una inversió total, això és horrorós.
Però és horrorós, no?
Jo crec que sí. Bueno, és,
l'has provat? L'has tastat alguna vegada?
És terrible. No, jo mai la provaré. Mai la provaré.
És més bona amb pinya, deixa'm dir-te.
No,
sóc un defensor.
O la pizza que es diu pepperoni. Sí. Això a Itàlia no existeix.
No,
el pepperoni són els pebrots, el pimento. O sigui, la pizza pepperoni és un invent americà totalment.
Sí, sí, és veritat.
Hi ha moltes coses que estan incorrectes.
La pizza pepperoni que nosaltres utilitzem seria una pizza amb salame, no?
Sí, però realment en Itàlia és la pizza amb pebrots.
Amb pebrots, clar.
No té comparació amb això, és molt diferent. I el tiramisú no es posa nata. El tiramisú va sense nata.
Yeah.
Es posa sol amb mascarpone i punt.
Yeah.
Res
és,
més.
És curiós, perquè estàvem tenint aquesta conversa fora d'antena, no? I posàvem l'exemple, que per mi és l'exemple, eh? Ja has vist que he començat amb el tema de la carbonara, perquè la primera vegada que vaig menjar una carbonara sense nata vaig dir, ostres, que bona.
Clar que sí.
Però és molt més bona. En realitat, aquí el que fem és espatllar el plat complicant-lo molt, no?
Clar que sí, perquè poseu més ingredients del que normalment necessita.
Yeah.
Perquè amb tres ingredients la carbonara és perfecta, no precisa més.
Yeah.
Es posa el guanciale, que és la galta,
sí,
ben fumada, es posa el vermell de l'ojo, rojo de l'ou,
sí,
i el formatge pecorino. Tres ingredients molt senzills, ja fet la carbonara. La carbonara, sí.
Que bona, eh?
Sí, sí.
Que bona. Va, coses que aquí fem i que em sembla que no... Allò d'agafar, a mi és una cosa que m'agrada molt. I que, deixa'm dir-te, no l'acabo d'entendre massa bé. Perquè si tu estàs coent pasta...
Sí.
Si mira realment els minuts que calen per pilar pasta, ja està.
Sí, ja està. Molt, és tan fàcil.
No cal llençar la pasta a la paret.
No. A veure, la pasta a la paret s'enganxarà, sincerament, quan està feta, però també quan està passada. O sigui que no té sentit, perquè pots posar la pasta, després de 20 minuts que està feta, s'enganxarà igualment.
Yeah.
Doncs és un logotipo o un estereotipo, es diu, que no és real. Això no és veritat.
O sigui, no s'ha de llançar la pasta contra la paret.
No.
I menjar-la amb cullera?
No, per Itàlia no es fa.
Yeah.
Això és algo totalment fora de lugar.
Ja no parlem d'agafar els espaguetis i tallar-los, no?
No, sisplau, no. Això, o posar-li formatge a un plat de mar. O sigui, posar un plat amb llangosta o amb musclos i posar-li formatge de l'altre. Això és impossible.
Clar.
No es fa.
I posar oli quan la pasta bull?
No es posa, sisplau. Això és un error, un altre. No es posa.
M'agrada molt perquè jo sé aquestes respostes cosa... i m'agrada veure... És com si estigués treballant per enfadar-te.
Sí, perquè això no es fa, no es fa. Per nosaltres és algo que és, no es pot fer. O sigui, no existeix això.
Yeah.
Per exemple, utilitzar la pasta o l'arròs com a portada o comparació. O sigui, posar un plat de pollastre amb un arròs i una pasta. Això no es pot fer.
Yeah.
O menjar la pasta o menjar el pollastre.
Ja. Yeah.
No es pot fer. Hi ha molta cosa que a Itàlia no existeix, això.
Les barreges entre sí. Pasta que es posen...
I el cappuccino que s'agafen després de menjar, això és un altre, mira la cara i diu, què feu? Un cappuccino després de menjar, això no es pot.
El cappuccino s'ha de prendre quan?
Al matí.
Al matí.
Amb el corneto i punt.
Sí, però deixa'm dir-te que després un va a Itàlia i també es troba que els italians agafeu herències d'aquí i també les personalitzeu, no?
Pot ser. Cafè d'opió no existeix a Itàlia.
Ja, per exemple... Per exemple...
Cafè doble, aquí, què és cafè doble? Què és cafè doble? A Itàlia et miren quan et miren un cafè doble. Això no existeix.
És veritat, la nomenclatura del cafè, per això és divertit a tot arreu, perquè cada terreny, fins i tot dins de la pròpia Espanya,
sí.
O sigui, demanar un cafè va per barris. És a dir, el que Barcelona és d'una manera, Madrid o Andalusia sí. És d'una altra.
És cert.
Això a Itàlia passa igual, no, també?
Bueno, a Itàlia, a Turín, per exemple, es fa molt el cafè marroquí, no? Que està fet amb cacau i xocolata.
Oh, que bo.
És molt bo. Sí, yeah. No, molt rico. Però és molt dolç, és molt fàcil per beure. Clar.
Això sí que és un secret, no? Perquè el cafè d'Itàlia és molt millor que el cafè de qualsevol altre lloc del món.
Perquè utilitzen la major part la torrefacció, que és una aràbica, que és un cafè molt més bo, i utilitzen productes de més qualitat i saben torrefar-lo millor.
Ja, però fixa't que hi ha empreses comercials, estic pensant en una marca de cafè, que tenen fins i tot la Universitat del Cafè.
Sí.
I per molt que aquí fan cursos de la Universitat del Cafè, per molt, i jo hi he anat, per molt bé que el facis, mai no et surt igual que en el pitjor lloc d'Itàlia. És a dir, bueno, tu arribes a Itàlia, entres a un baret o cutre...
Et fan un cafè espectacular.
El cafè és espectacular.
Amb 70 cèntims.
Exacte.
Sí, sí, espectacular, sense dubte. Tenen una qualitat diferent del cafè, ho treballem molt millor. Per exemple, el Ferran Adrià és embajador de la Lavazza, sí. El cafè italià de Turí.
Sí, sí.
I el cafè és un símbol de tot el món, del bo cafè en tot el món. No vagi sempre de qualitat.
Yeah.
Perquè utilitzen una qualitat diferent. Per exemple, una selecció del Kikos de cafè molt millor de l'altra. Costa una miqueta més, perquè aquí volen el cafè barato.
Yeah.
Volen pagar poc.
Yeah.
Volen pagar poc.
No tens la sensació que amb les càpsules això ha canviat una mica?
A més, sense dubte. Jo també tinc càpsula a casa, eh?
Ja.
Però al moment molt pràctic, molt fàcil i molt ràpid.
Però hem passat a gastar-nos molts més diners en el cafè de cada dia, no?
Sense dubte.
Ho dic perquè segurament això ha contribuït també a canviar la nostra visió del tema, no?
Sense dubte, sí, però és molt pràctic. O sigui, ja. De matí et posa, enxufa la maquineta i en dos segons tens el cafè.
Sí, sí.
És per això, que no sigui perfecte com un altre torrefat al moment, o tostat al moment, o fet al moment, però
home,
és bo.
Deixa'm dir-te que aquí aquestes màquines han fet que a vegades a casa es prengui millor cafè que molts bars.
Sí, sense dubte, és cert.
No?
És cert. Hi ha molt bar aquí que et ve un cafè i elegia en un. Diu, què és això? Perquè no tenen manutenció de la màquina, que no netegen el filtre, no netegen la màquina, perquè la màquina ja té una manutenció cada dia. No sé, la màquina té que tenir sempre a punt que sigui perfecta.
Yeah.
I hi ha el secret, com els 30 segons que ten que sortir cafè.
Mm-hmm. Jo recordo una conversa que vaig tenir una vegada, crec que el seu nom no m'equivoco, Federica Falzetta, de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona, mm-hmm. que parlàvem de la quantitat d'italians que hi ha a la ciutat de Barcelona, que significa que en realitat Barcelona viuen més italians que moltes ciutats d'Itàlia. És a dir, que en moltes coses pràcticament una ciutat italiana a més, no? I això es nota, per exemple, jo deia al començament, la proliferació de supermercats italians. Ara es pot comprar molt bon producte italià també a Barcelona, no?
Ja, pràcticament ja tot.
Ja de tot.
Com has dit abans, a qualsevol esquina hi ha de supermercat italià amb tot productes. Sense problemes, el que vulguis.
Això,
i online, també.
Sí, sí, això ho dic perquè és fàcil fer cuina, una bona cuina italiana a Barcelona,
en cert,
no?
Un bon arròs, un bon risotto.
Uh-huh.
Tenim qualitat d'arròs. Tu penses que Itàlia és el major productor d'arròs d'Europa.
Yeah.
Més del doble que Espanya, quasi. Més que Rússia, per exemple. I qualsevol arròs o carnaroli o un arbòrio, pots encontrar-lo per fer un risotto espectacular.
Impressionant, eh?
Sí, sí, sí.
Impressionant.
El que vulguis, és ja de tot, ja.
Bueno, jo tenia aquí una relació de les coses que més ens equivocaven fer, crec que les hem dit totes, no?
Sí, sí.
Tirat la pasta contra la paret. Quins altres errors creus que cometem aquí que són imperdonables, des del teu punt de vista?
Hi ha molts errors que hem fet aquí a la cuina. Hi ha, per exemple, hi ha moltes pastes que diu, per exemple, la instal·lada de César, diu, és italiana, perquè està fet per un italoamericà.
L'enxalada César és italiana?
Sí, és italiana, està fet per un italoamericà, sí, sí, sí. Es diu Cesare Cardini.
Uh-huh.
Aquest paio, a New Mexico, fes aquesta ensalada amb quatre ingredients i es ven a tot el món.
Yeah.
Le fettuccine all'alfredo, italià ningú el fa.
Fettuccine all'alfredo?
All'alfredo,
no sé,
és una pasta coneguda a tot el món.
Ah, no, jo no la coneixia.
Però a Itàlia ningú el fa, el fa un aroma, algun local o dos, res més.
Ja.
És una mena de cacio e pepe sense producte dintre, amb mantega i parmesà.
Ja.
I res més, però hi ha molt, no existes. El pan de ajo,
sí.
Que has de demanar a restaurants. Tallat, mira, pan de ajo, què és?
Ja.
No ho saben. Per exemple, no existeix l'espagueti a la bolognesa.
Ah, no? El ragú?
No. Sí,
no,
bolognesa pot ser ragú, la bolognesa,
ja.
Però no es fa amb espagueti.
Ja.
Es fa amb tagliatelle, pasta fresca.
És veritat, això, tagliatelle, és veritat.
Això no existeix a Itàlia. En Itàlia, espagueti i bolognesa et miren la cara, diu, què vols? Això no és. O, per exemple, un altre error molt gran, calamar és a la romana.
Sí.
No hi ha platja a Roma.
Bé, la tortilla espanyola tampoc no és igual.
Exacte.
Clar.
No hi ha platja a Roma.
Però
Roma no existeix.
Això segurament perquè... això, estava pensant en això dels espagueti que deies. És que ahir, per exemple, a mi m'acaben d'obrir un súper al costat de casa, un súper italià gran. És la primera vegada que he vist realment una gran quantitat. No sé, per exemple, la meva pasta favorita són orecchiette, per exemple.
Molt
no?
Bé.
Trobar l'orecchiette fresca a Barcelona era molt complicat. Bé, ara m'acaben d'obrir un súper, on les trobo? Al costat mateix de...
Bueno, estan seques.
Meva, no, però és pasta fresca.
De pasta fresca?
Sí, sí.
Està fet de sèmol a 100%.
Sí.
De pasta... Això és molt bo, perquè això...
Estraquino, l'estraquino abans era impossible trobar a Barcelona.
Impossible. Bueno, jo t'explico.
A casa meva, ja, al costat, es troba l'estraquino ara mateix.
El primer restaurant que he obert a Barcelona, al Piazza d'Itàlia, que fa 30 anys,
sí.
El primer dos anys, jo cada 15 dies anava en cotxe a Turí.
Ja veus.
Anava en cotxe a buscar el producte.
Clar,
i portava
no
el producte perquè no hi havia res aquí.
Ja.
Hi havia quatre importadors, tenien de tot, però clarament el producte més específic, més rebuscat, no el tenien. No se tenia que anar fins a Itàlia en cotxe, carregar el cotxe i tornar a Barcelona.
Ja.
Cada vegada. Però ara...
Ara no cal.
Tot i més.
Que bé, no?
Sí, sí, està bé. Per nosaltres és molt fàcil.
Són dues cuines semblants, diríem, no? L'espanyola, la italiana... Però...
Hi ha molt ingredients semblants. L'arròs és un dels ingredients que utilitzem molt. Tot Espanya s'utilitza arròs, a Espanya, a Itàlia també l'arròs.
Yeah.
La pasta s'utilitza molt. Per exemple, a Catalunya, el canelons.
Sí.
És una pasta, el canelons, fins i tot. Encara que sigui italià, que els catalans han adoptat com pastes, però és un producte molt similar. I a més, en el Mediterrani, tot el producte és el semblant.
És veritat també que ens hem habituat a menjar tot tipus de pasta. Estava pensant en l'error aquest que deies dels espagueti bolognese. És que fa anys, jo recordo quan era petit, que pràcticament només es menjava un espagueti, aquí.
Bueno, és bo.
És que no hi havia el tallatele, és que no hi havia fusilli, és que no hi havia... No estàvem habituats a tot això, no? Hi havia els galets per la sopa de Nadal, la pasta dels canelons i els espagueti.
Un altre error molt gran aquí, que la gent no saps, que la pasta al dente fa bé, no em fa mal. Al revés, la pasta passada de cocció és molt dolenta per l'estómac.
Yeah.
No és gaire bo.
Yeah.
Perquè es mastica molt més la pasta al dent i això favoreix que el suc gàstric ajudi més a la digestió i digesteix més ràpidament.
Però deixa'm dir-te, i ara trencaré una bassa a favor de la gent d'aquí a la que li agrada la pasta més cuita. A Itàlia hi ha molta gent que no menja la pasta al dente, que la menja més cuita del normal, també.
No, és difícil, vaya. Això. És difícil. Ja. A restaurants, si porta la pasta passada, no, te la tiren endarrere.
Al restaurant sí, però després a moltes cases particulars...
Bueno, s'equivoquen.
No et dic jo que no. Igual que hi ha llocs a Itàlia on es cuina la pasta carbonara amb nata.
Bueno, és cert, hi ha errors també, hi ha errors. Però clar, jo soc cuiner, tenim un restaurant, per nosaltres és herejía, se dice en espanyol, no?
Sí, eh?
Sí, això no pot ser.
Hi ha una cosa que segurament també ha portat, i ara parlant en general, la gran quantitat d'italians i el fet de que hagi anat augmentant cada vegada més restaurants a casa nostra, italians, ja no és que hi hagin més, és que cada vegada són més bons, també, no?
Això és cert. Això és molt bo. Hi ha una competició sana amb els restaurants italians
i
cada vegada tenim que pujar el nivell, cada vegada hi ha una confrontació directa, cada vegada és més empenyar-te més a fer producte millor, és diferent del mercat. Jo me'n recordo, he posat la primera burrata i vendia aquí fa 25 anys a Barcelona.
Ja veus.
I la gent ara, tothom burrata.
Sí.
I compra sempre que ha sortit algú nou, però fa 25 anys...
Va dir que, per cert, que hi ha molta gent que pensa que la burrata és amb llet de burra.
No.
És possible, això?
Amb llet de vaca, no.
No, va, ja ho sé, que és llet de vaca, no. Però és una d'aquelles coses que m'havien explicat i al·lucinava, no? Sí. És veritat, jo en poc temps he anat a dos restaurants, un al Xemei, que em va semblar un restaurant meravellós.
Sí. Són amics, bona gent...
I molt bon, molt bon.
Sí.
I després el Milano Barcelona vaig descobrir també fa poc i em va semblar un restaurant meravellós, també, no?
No el coneixo encara, no he estat moltes vegades allà, sincerament.
Bueno, és que és molt difícil anar a tots els restaurants, no?
Quasi 700, crec que ho pico, no? Entre pizzeria i restaurants d'allà, 700. Reals, bons, podem dir que són 100.
Ja.
Però l'altre 600 són fake o imitacions italians.
Molt bé. Un dia parlarem amb més calma de tot això. Deixa'm dir-te per acabar una cosa. Si nosaltres convidem un italià a sopar a casa, o una italiana, en quins errors no hem de caure, segur?
En quins errors no, pots fer el que vulguis, important que estigui ben fet.
Ja, això és veritat.
Als italians agrada tot, però els arrossos en Itàlia som especialistes, tu saps. Treballem amb arrossos d'òptima qualitat, que són el carnaroli o l'arborio. Això, a més, l'arròs ho volem al dent,
ja.
No el volem passat.
Sí.
Que és molt important, també.
És veritat.
No. Però qualsevol plat que faci italià t'agradarà. L'important és que estigui ben fet. Com... Encara que siguin dos ous.
Com qualsevol part de la cuina, no?
Sense dubte.
Clar que sí. La veritat que ha estat un plaer. T'agraeixo moltíssim, que hagis estat avui amb nosaltres. Seguirem parlant de la cuina italiana i sobretot de la bona cuina italiana, com la que podem menjar al restaurant Piazza d'Itàlia, o a Margarita, que efectivament les pizzas són espectaculars, o l'altra, m'havies dit?
Vivo Tapas.
O Vivo Tapas, que aquest encara no he anat, però haurem de...
Bueno, tens que anar, cada nit tenim música live, tenim DJ, tenim batalla, molt xulo,
i tapes,
molt divertit.
I tapes italianes.
I tapes, però no, tapes són d'aquí, internacionals.
Ah, molt bé.
Amb un toc una miqueta fet d'alto nivell.
Ah, molt bé.
És molt xulo, és molt divertit com a restaurants, per passar la nit.
Anirem a descobrir-ho ràpidament. Nicola Marino, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Plaer meu, moltes gràcies.
Gràcies, grazie mille.
Prego.
Grazie. 5:23 minuts, fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ens farem ressò d'una notícia que hem conegut fa uns minuts i que té a veure amb Anglaterra. Com saben, el primer ministre britànic té uns problemes importants amb el tema de les festes del govern celebrades durant el confinament. I ha fet un anunci absolutament al·lucinant aquesta tarda, perquè ha anunciat el fi de les restriccions pel tema de Covid a Anglaterra. Això significa la mascareta. També signifiquen altres restriccions. En aquest moment en el que nosaltres encara en tenim moltes a casa nostra, perquè recordin que el govern el que ha fet és aixecar el tema del confinament nocturn, però no la resta, ens preguntàvem com està el sector de l'oci nocturn, que ara fa dies que no en parlem. De seguida saludem el president de FECASARM, el senyor Joaquim Boada, serà en un instant aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Segurament hi haurà qui, i això no haurem de trigar massa a comprovar-ho, qui acusarà el primer ministre britànic Boris Johnson d'intentar tapar l'escàndol amb aquest tipus d'informacions que avui situem al damunt la taula, que fa poca estona, no?, que hem conegut. Boris Johnson ha anunciat el final de les restriccions a Anglaterra, inclosa el tema de la mascareta, no? És realment una notícia que jo crec que nosaltres encara estem una mica lluny si atenem la situació que tenim al damunt la taula i amb la que hem començat avui el nostre programa. Efectivament, el govern de Catalunya avui parlava de que probablement ens estem apropant a la desacceleració, però que encara no podem garantir que hi siguem i que cal estar molt atents a veure l'evolució de la pandèmia de cara a les properes setmanes. Sí que, d'alguna manera, el que s'ha aixecat és el tema del toc de queda nocturn. Ja saben vostès que a partir d'aquest dijous, de demà, la gent podrà tornar a circular a partir de la una de la matinada. Serà interessant veure també què és el que significa això amb el tema dels botellots, no? Segons arribi al cap de setmana, per molt que es prohibeixin les concentracions de més enllà de 10 persones, però recordem com teníem la situació fa uns mesos, i el molt èmfasi que es va posar en el fet de que el fet que estigués tancat l'oci nocturn portava a la gent més jove segurament a fer aquestes grans trobades que van aixecar tanta polseguera i que van fer córrer tants i tants rius de tinta, no? En qualsevol cas, és veritat que tot això ens ha fet pensar en l'oci nocturn, en aquest sector que efectivament continua tancat hores d'ara. Ens acompanya el senyor Joaquim Boades, que és el president de la patronal FECASARM. Senyor Boades, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que difícil tot això, no?
Sí, la veritat que molt difícil, perquè les restriccions que s'aproven de forma reiterada per part del govern de Catalunya són devastadores per al sector de la restauració i de l'oci nocturn, yeah, i són del tot inútils. O sigui, el que més llàstima ens fa i que més ens dol és que aquestes mesures i aquest sacrifici de totes aquestes persones que es queden sense feina, que es queden sense ingressos per poder pagar les despeses de final de mes, que perden les seves vivendes, tot això no serveix per res, perquè al final un exemple és aquest, no? Avui em sembla que, bueno, ahir es va anunciar el que és l'aixecament del toc de queda, sí, nocturn, que es va implementar amb, em sembla que eren 1.400 hospitalitzats, i s'aixeca amb el doble, i també s'aixeca amb el doble de la incidència acumulada, no? 14 dies. Per tant, no s'entén, o sigui que ha sigut una mesura molt útil per el que s'ha vist.
Més enllà del que tenim al damunt la taula, no? Vostès que tenen l'ocasió de parlar amb els empresaris, perquè clar, aquests senyors han de pagar lloguers i han de pagar nòmines i han d'intentar sobreviure. Jo no sé, senyor Boada, recordo perfectament el dia que es va decretar de nou el tancament, no? Que hi havia persones de la patronal que deien, bé, és que això significarà el punt final de molts negocis de la nit. Com està aquest tema, senyor Boadas?
Pues està igual o pitjor, evidentment, perquè, clar, quants més mesos passen amb restriccions i suportant les restriccions que ja s'estaven suportant de fa molt de temps, en concret ja 22 mesos, doncs, evidentment, la situació és dramàtica, no el següent, a part de que no hi ha els ajuts que s'haurien d'aprovar, perquè la Generalitat és molt valenta a l'hora d'aprovar restriccions, aplica restriccions de 10, però ajuts de 0,1, i per tant, clar, evidentment, amb això és impossible poder subsistir. Vull dir, en qualsevol país europeu on s'aproven restriccions d'aquesta dimensió, hi ha uns ajuts de, no sé, un 70% de més o menys dels ingressos que, doncs, que se te priven d'obtenir, no? En aquí no, aquí te priven d'obtenir els ingressos que venies obtenint i te donen unes misèries d'ajuts, no? I per tant, clar, la situació està molt fotuda. Evidentment, quan acabi la moratòria per presentar el que és concurs de creditors, que acabarà el 30 de juny de 2022, d'aquest any, després de 3 moratòries que s'han aprovat ja, doncs, evidentment, es veurà la situació, la foto finish de la situació, no?
I què és el que preveu vostè, senyor Boadas?
Doncs, evidentment, una desaparició importantíssima del nombre d'empreses i empobriment de la població que depèn d'aquests sectors, que sembla que només siguin uns empresaris, però és que hi ha molta gent. Això afecta moltes famílies, perquè hi ha moltes famílies que viuen d'una manera o altra, tan directa com indirectament, d'aquests negocis. No només en depèn el que explota i el que serveix a la barra. Ja. També hi ha empreses de neteja, hi ha també empreses subministradores, proveïdores de begudes, d'aliments, tota una sèrie, doncs, de persones i empreses que viuen indirectament d'aquest sector i que estan suportant també les conseqüències d'aquestes restriccions totalment inexplicables que en altres territoris de l'Estat no s'estan aplicant, tenen unes millors dades epidemiològiques fins i tot, i evidentment, doncs, no tenen les pèrdues que tenim aquí a Catalunya de 35.000 milions d'euros de pèrdues entre el sector restauració i oci nocturn, que és una quantitat que, evidentment, doncs, fa mal només escoltar-la, però és que és real, com la realitat que tenim, no?
Això deu picar una mica, no?, el fet de veure com, efectivament, en altres indrets els empresaris estan obrint cada nit, no?
Sí, sí, evidentment, quan veus, doncs, que a Madrid s'apliquen mesures restrictives quirúrgiques i prou, o sigui, les mínimes essencials, bueno, la llei de Catalunya, m'ho diu, la llei de salut pública de Catalunya, que han de ser mesures el menys agressives per lo que són els drets de les persones, no?, i també en l'àmbit territorial mínim possible, però aquí no respecta res. Vull dir, l'article 55 de la BIS de la llei de salut pública de Catalunya no l'ha aplicat mai. En el senyor Argimon li hem demanat 1.000 vegades una territorialització de les dades perquè, doncs, ja sapiguem, per exemple, a partir de quins indicadors, doncs, es aplicarà una restricció a una altra perquè la gent pugui tenir una previsió, i aquí tot se fa per l'article 26, no? En el sentit de que jo decideixo, doncs, que es tanca, o decideixo un 50% d'aforament, com puc decidir un 70%, o puc decidir les 12:30 de la nit, com puc decidir les 3 de la matinada, no? Tot aleatòriament i de forma arbitrària, sense cap fonament científic. I, per tant, doncs, evidentment, ho trobem d'una incredulitat impressionant que pugui passar això al segle XXI i amb tants de negocis afectats com està passant a Catalunya, que s'està quedant a la cua d'Espanya en quant a turisme i també a nivell, doncs, del sector, doncs, de la restauració d'oci nocturn, no? És bastant trist quan era líder a nivell d'Espanya juntament amb Balears, no?
Quan calcula vostè, senyor Boadas, que podrem tornar a començar a veure els locals obrir a la nit?
Doncs això no ho sé, perquè ja, com he dit, és una incertesa total, perquè això depèn d'una sèrie, doncs, de decisions totalment arbitràries, que no responen a cap tipus de criteri científic, ni objectiu, ni res, sinó que és un criteri totalment subjectiu, que no té que donar cap explicació a ningú de res, que no serveixen per res, a part, vull dir que són mesures que empitjoren les dades epidemiològiques, tenim unes dades pitjors que les del 21 de desembre de 2021, quan es van aprovar aquestes restriccions, i per tant es pot demostrar amb dades objectives que no han servit per res, i per tant el que no entenc és que la Generalitat encara no hagi reconegut el fracàs de la seva estratègia per fer front a la pandèmia, no? Perquè és evidentment la pitjor comunitat autònoma d'Espanya en resultats, la que més restriccions o més dures han aprovat les restriccions que hi ha, i evidentment doncs els que pitjors resultats han obtingut, i a més, a part, doncs la ruïna econòmica en aquests dos sectors i la veritable pandèmia que ve ara, que serà la de les malalties mentals, perquè tota aquesta gent que s'ha empobrit de forma innecessària, perquè ja ho va dir el senyor Argimon, sense salut, sense economia no hi ha salut. Ell sap que sense economia no hi ha salut i que ha arruïnat la vida de moltes persones, i que ara mateix aquestes persones, doncs, a part de tot el tema de no poder arribar a final de mes, tindran malalties mentals irreversibles, i que, per tant, doncs, aquí s'ha fet un... Bueno, no s'ha calculat res, ni s'ha tingut en compte cap efecte a mig termini, sinó que únicament s'ha intentat, doncs, aprovar mesures de cala galeria totalment inútils, que no s'ha fet per res, i que, evidentment, doncs, passaran factura a molta gent ara a mig termini, no?
És el president de FECESARM, el senyor Joaquim Boades. Li agraeixo que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies, senyor Boades. Seguirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passeu bé. Adéu, bona tarda. Crec que és la vegada que he sentit parlar de manera més dura el senyor Joaquim Boades, el que hem parlat milers de vegades, en els últims anys. Clar, per parlar per diferents qüestions, i és fàcil d'entendre, no he volgut entrar tampoc en cap mena de discussió, no té sentit. És fàcil entendre com es sent aquesta gent després de tants mesos tancats, i després m'imagino, no?, el que deu ser representar a un col·lectiu tan castigat com és el de l'oci nocturn, no? En fi, esperarem a veure si les coses van ràpides. Estava escoltant tota aquesta conversa el senyor Bruno Julià. Què tal, senyor Julià? Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Bruno Julià no té res a veure amb l'oci nocturn. No sé si és usuari de l'oci nocturn de tant en tant.
Ocasional.
Sí. No? És que és fàcil entendre, no?, aquest enfado que tenen els empresaris.
Sí,
no?
és un drama. Ja pareix difícil d'entendre totes les mesures, clar, no és fàcil, no?
Ja. En fi, nosaltres sempre diem, i aquesta secció és un exemple, que ens agrada que siguin els científics els que parlin d'aquelles coses. El senyor Bruno Julià és un científic. Perquè hem entès des del primer dia, i això ho vam explicar en la primera edició del nostre Tot anirà bé de Ràdio Estel, no?, que sovint ens deixem anar per comentaris que no venen tant de la raó com de l'estómac, de la bilis i fins i tot de la mala llet en moltes ocasions, i que quan parlem de coses com aquesta ens agrada que siguin tot això. El doctor Trilla, no?, com el dilluns estava en aquest programa, que ens parli ell del Covid, o el doctor Argimon, o en aquest cas de qualsevol aspecte de la ciència com la d'avui, que és apassionant. Ja, la primera cosa que li he demanat al senyor Bruno Julià és un exercici de traducció de tot allò que ell està absolutament acostumat, que és absolutament normal i que per la majoria de nosaltres és pràcticament ciència-ficció, no? Perquè anem a parlar de com Barcelona està liderant el desenvolupament del primer ordinador quàntic del sud d'Europa. Jo estic segur que vostès han sentit a parlar d'això dels ordinadors quàntics. El senyor Bruno Julià és físic quàntic, és professor de la Universitat de Barcelona. Haurem de sortir de la universitat i anar pràcticament a la classe de parvulitos, senyor Julià, perquè ens expliqui d'entrada què és un ordinador quàntic.
Bona pregunta. Primer de tot, bueno, gràcies a vosaltres per obrir aquest espai, no?, per parlar d'aquest tipus de qüestions científiques. I, clar, en el nostre cas, què està passant? O sigui, nosaltres, jo soc un professor de la Universitat de Barcelona, que a part estic coordinant un màster de Ciències i Tecnologies Quàntiques aquí a Barcelona. I a Barcelona tenim com un caldo de cultiu bastant important en aquesta branca de la ciència, no? O sigui, no només serà l'ordinador quàntic, sinó hi ha moltes altres activitats al voltant de la quàntica i com la quàntica, en principi, canviarà coses, aspectes del nostre dia a dia. Un ordinador quàntic, què és? La primera cosa és que és un ordinador, avui dia és un ordinador que ningú pot tenir. O sigui, és un ordinador molt, molt gran, és una cosa experimental, que només tenen grans corporacions o laboratoris i tal. Ara mateix no es pot comprar un ordinador quàntic així ràpid. I l'ordinador quàntic el que promet és una capacitat de càlcul i una capacitat de resoldre problemes molt més potent que els ordenadors clàssics per alguns tipus de problemes. I aquesta és una mica el benefici.
Estem parlant, no?, segurament de problemes molt específics, no?
Bueno, no. Finalment es vol anar a qualsevol problema. O sigui, problemes, jo que sé, de bases de dades, també. O sigui, problemes del dia a dia, però que ara mateix estem lluny de competir amb els ordenadors estàndard, no? L'ordenador que tens aquí davant teu, per exemple. Clar, no, o sigui, un ordenador quàntic, què és? Pues és un ordenador que utilitza la física quàntica per calcular. I ahí una mica està el quid de la qüestió. Què vol dir això i com se desenvolupa, no?
Deixem que li faci una pregunta. Sí. Què vol dir això?
Què vol dir això? O sigui, d'una manera més o menys senzilla, o sigui, diguem-ne, l'ordinador normal i corrents fa servir zeros i uns, no? Sempre es diu, bueno, tota la informació es codifica en zeros i uns, i tu amb zeros i uns fas operacions, fas sumes, restes, fas coses amb zeros i uns. Però només un bit, que es diu el bit d'informació, només pot ser o 0 o 1. En un ordinador quàntic, el bit d'informació pot ser una, lo que es diu una superposició de 0 i 1. O sigui, pot ser una cosa intermitja, que no està ben definida, que no saps ben bé si serà un 0, serà un 1, o a vegades serà un 0, a vegades serà un 1. I tu jugues amb aquesta indeterminació, amb aquesta incertesa quàntica, per fer càlculs. O sigui, una cosa que sembla un hàndicap, en principi, perquè no saps ben bé què és, al final és una gran oportunitat, perquè et permet explorar més camins a l'hora de fer càlculs, no? Entonces, l'ordenador quàntic és un ordenador que no fa servir bits normals, sinó que interiorment fa servir el que es diu quantum bits, no?
O sigui, que per arribar a un resultat té en compte altres factors que un ordinador convencional no podria tenir.
Sí, d'alguna manera. O sigui, la manera en la que trata la informació és d'una manera que un ordinador convencional no pot fer-ho. I això fa que sigui molt més potent per alguns problemes, i per altres, pues, no tant, però per alguns problemes sí. Hi ha algun exemple així del dia a dia, de coses de quàntica, d'això que dic de la superposició, no? Per exemple, imagina't que tu tens un pany i vols trobar la clau que obre un pany. Tu tens 20 claus, no? La manera normal seria, jo vaig ficant, fico una clau, fico l'altra, fico l'altra. En un ordenador quàntic, d'alguna manera, tu pots com testejar totes les claus a la vegada. O sigui, pots superposar la clau. Pots dir, bueno, no és ni aquesta ni aquesta, sinó jo passo per el pany, d'alguna manera totes, i intento veure si el pany em diu més o menys quina és la correcta, no?
Ok.
Aquesta és una mica l'avantatge de l'ordenador quàntic, una de les avantatges de l'ordenador quàntic.
Sí, és un optimitzador de processos, no? M'imagino.
És una manera d'optimitzar o de paral·lelitzar, en aquest sentit, no? O sigui, jo tinc les 20, les puc testejar a la vegada, d'alguna manera. Vale. O sigui, en comptes d'anar una a una, el que tu trigaries 20 segons, pues igual jo ho faria 20 vegades més ràpid, no?, en aquest tipus de sistema. Aquesta és la idea.
Ja. Yeah.
I en aquest problema, per exemple, aquest problema del pany és molt interessant, no?, perquè un pany no et dirà quina clau és la correcta, sinó sí que et dirà que si fiques una clau, si és correcta o no, però no et diu, oi, què és aquesta, no?
Yeah.
Sinó et sap dir si la que fiques és o no correcta. I és aquest tipus de problemes que sí que es poden beneficiar molt d'ordenadors quàntics, per exemple.
Miri, la meva ment és a vegades una mica quàntica també, m'ha jugat una mala passada, m'ha recordat algunes imatges del CSI. És a dir, de quan d'alguna manera es juguen amb moltes dades simultàniament de cara a descobrir un determinat criminal. Segurament aquest tipus d'investigacions també es podrien veure afavorides,
sí,
no?
Sí, coses d'aquest tipus. O ara mateix, per exemple, un dels sectors més interessats són sectors que fan càlculs molt complexes. Per exemple, un càlcul per desenvolupar un medicament, no? Pues un medicament, si tu vols desenvolupar-lo a nivell de la proteïna i ver com encaixa i tal, són càlculs molt complicats que amb un ordenador quàntic ben posat i que treballés bé, aniria molt més ràpid, no? O sigui, hi ha molts aspectes on aniria bé. El problema és que un ordenador quàntic avui dia és un, com et deia, no? És un instrument de recerca, més o menys. O sigui, no es poden fer ordenadors tan grans com tu vulguis, sinó que hi ha moltes limitacions ara mateix.
Sí, que dit d'una altra manera, per molt que estem parlant d'una cosa que ens sembla arribada al segle XXIII, encara estem en un punt molt prehistòric de la quàntica.
Exacte. Bueno, exacte. Estem en un punt... això és interessant. Estem en un punt prehistòric en aquestes aplicacions de quàntica d'aquest tipus. O sigui, nosaltres la quàntica la coneixem des de fa un segle i ja, bueno, la fem servir en moltes coses. El làser, hi ha moltes aplicacions de la física quàntica quasi d'ús diari, no? Però aquestes que volen a entrar en la computació o en la criptografia, també hi ha moltes aplicacions en criptografia, no? Per compartir claus, per poder enxifrar missatges, això es pot fer amb una màquina quàntica i això són aplicacions que es faran servir d'aquí a poc.
La paraula cripto, o sigui, el prefix cripto, ve acompanyant cada vegada més paraules. Significa, per tant, que la utilització dels ordinadors quàntics a dia d'avui és una, però segons vagi passant el temps, i probablement no tant de temps, s'anirà incrementant el seu ús. Doncs.
Sí. O sigui, en criptografia, per exemple, ara mateix hi ha aplicacions reals, hi ha països que ja estan fent servir màquines per encriptar, per xifrar missatges amb màquines quàntiques. Això ja s'està fent. Ara, el que era interessant una mica, tornant a la notícia que comentaves, no?, que diu, bueno, Barcelona desenvoluparà un ordenador quàntic, és cert, o sigui, és completament cert. Ja ara mateix hi ha un acord per adquirir un ordenador quàntic relativament petit al Barcelona Supercomputing Center, que està aquí al costat, i que serà un ordenador que, si jo he entès correctament, estarà obert a la població científica.
Ho estarà, etcètera. Perquè vam entrevistar, recordo, en aquest programa la responsable, perquè crec que és una dona, efectivament.
Sí, Alba Cervera.
Efectivament. Mm-hmm. Va estar en el seu dia, exactament. I la vam saludar, i efectivament ella ens va parlar de coses molt interessants en aquesta línia, no? Perquè ens deia, jo li preguntava, ja sap vostè com som, no?, en els mitjans de comunicació, quin és l'ús, de quina manera, qui serà la persona que podrà accedir a això. Sí. I ens parlava, efectivament, molt de la investigació, però també de l'aplicació a nivell de governs, a nivell d'universitaris, però també a nivell d'empreses, per exemple.
Sí, sí, sí. O sigui, ara s'està desenvolupant aquest caldo, no? O sigui, clar, ara mateix, un ordenador d'aquest tipus, el que el farà servir de veritat són investigadors d'altres centres d'aquí, no? De l'ICFO, de l'IFAE, de les universitats, de la Politècnica, l'Autònoma, la nostra, no? Tots nosaltres l'aprofitarem ràpid. Però després hi ha empreses que estan al voltant d'aquest món de la quàntica que s'estan començant a aparèixer, no? Hi ha empreses que ja fan, per exemple, instruments per fer aquesta criptografia quàntica, o ja hi ha empreses que fan instruments per generar aspectes quàntics que són útils, i Barcelona, d'alguna manera, està començant a tenir aquest tipus d'entorn, no? Empresarial, hi ha algunes empreses, no hi ha tantes, però les haurà més, o sigui, és una aposta segura i és una bona aposta.
I es parla del gran ordinador quàntic de l'Europa del Sud. El que vull dir amb això és, no hi ha tants d'ordinadors quàntics, no?
No. Ara mateix, va ser bastant... IBM, per exemple, té una sèrie d'ordinadors quàntics que són oberts, petits, que són... tothom pot accedir per internet, de fet, i pots fer projectes de recerca per internet i tal. Google té un ordenador molt bo, que va posar com una notícia que era la supremacia quàntica, no sé què, perquè havien fet un ordenador a lo que deien que eren 53 qubits, que vol dir, per un ordenador normal seria molt poc, si fossin bits seria molt poc, però per un ordenador quàntic és molt, 53 qubits. Ja comença a ser un lloc en el que l'ordenador quàntic pot fer coses que un clàssic trigaria moltíssim. Aquesta gent de Google van dir que un ordenador clàssic trigaria 10.000 milions d'anys, una cosa així. Igual es van passar una mica, però bueno, era una quantitat gran.
Yeah.
I després tenim ordenadors a Xina. Hi ha una empresa, un grup de recerca que ha desenvolupat un ordenador de 66 qubits, i bueno, hi ha una carrera a nivell mundial. I en Espanya, o el sud d'Europa, no? O aquí estem posicionant-nos i necessitem tenir un ordenador mínimament per saber de què estan parlant i per competir, no?
Clar.
L'ordenador que es vol fer aquí és més petit, és com de 10 qubits, si no l'ho entès malament, però de bona qualitat, en el sentit de que pots fer coses amb aquests qubits que són ja interessants. Bueno.
Estava pensant en investigacions mèdiques. Uh-huh. Estava pensant que, efectivament, el fet... O estic pensant en la genètica, no? Que d'alguna manera... O la composició del cervell, no? Que amb el doctor Bueno hem tingut xerrades molt interessants sobre les qüestions genètiques i el molt camí que encara hi ha per recórrer en aquest sentit. Aquest tipus d'investigacions, gràcies a la quàntica, es poden veure accelerades, aleshores, no?
Es podrien veure accelerades, però a mi no m'agrada sobrevendre, diguem-ne. O sigui, clar que es podrien veure accelerades, però amb els ordenadors actuals encara trigarem una estona en veure avanços en aquest...
Quan parla d'ordinadors actuals, la refereix amb els quàntics. Actuals ordinadors quàntics.
Sí. Amb el millor ordinador quàntic actual es poden fer coses, però no es pot competir amb altres càlculs que es fan amb superordinadors, no? El propi Barcelona Supercomputing Center és un superordenador clàssic, normal i corrent, clàssic vol dir
però normal. Però molt bèstia, per entendre's.
Molt gran, molt bo, molt tal. Uh-huh. I clar, l'ordenador quàntic serà un ordenador que farà algunes coses d'una manera molt diferent i molt interessant. O sigui, si es pot escalar, si es pot fer realment més gran, serà una cosa molt potent, clar, i que hem d'estar... I apareix una cosa mundial, eh? O sigui, ara mateix als Estats Units estan fent recerca d'aquest tipus, a Europa hi ha una aposta molt gran, també a nivell europeu, i a nivell xino també hi ha una gran aposta, no? O sigui, que és com un sector que val la pena estar ben posicionat per si de cas realment, no? Per exemple, en el camp dels ordinadors quàntics es fa un ordenador realment ben controlat, ben fet i que tothom pugui accedir, per exemple, no?
Déu-n'hi-do, eh? Sí. M'ha fet gràcia perquè m'ha creat l'atenció, més que m'ha fet gràcia. Ara fa un moment que vostè deia que una de les coses que s'estaven fent era la encriptació de dades. Aquest és un dels grans cavalls de batalla, no? L'encriptació d'una banda i el pirateig. per un altre, no?
Sí, allà hi ha un camp molt, molt important, no? Que és tot el que és la, el, la comunicació de manera segura, diguem-ne, no? I sí, la quàntica es va fer famosa en aquest camp.
Això perquè... el blockchain?
No és blockchain, no, no, no és blockchain.
Són cadenes de... No,
no, no tant. O sea, la que, el que passa ara mateix és que molta de la seguretat que nosaltres tenim en les targetes i en totes les coses que fem estan relacionades amb la nostra capacitat de factoritzar números, que es diu, que és agafar un número i saber que és producte d'altres dos, per exemple.
Yeah.
I aquest és un problema, això està realment darrere de la seguretat. I aquest és un problema que amb una màquina quàntica es podria atacar d'una manera molt eficient. O sigui, si tu tinguessis un ordenador quàntic que funcionés bé, probablement series capaç de liar-la bastant parda amb el tema de la seguretat, diguem-ne, de la traspàs d'informació. I després està la criptografia en si. O sigui, si tu vols enviar un missatge i que ningú ho senti, la quàntica t'ofereix una manera de compartir una clave d'encriptació que és bastant segura, o sigui, que en principi ningú la pot... trobar d'una manera inherentment segura, o sigui, amb la quàntica. Però tot això, bueno, depèn de que tecnològicament es pugui desenvolupar, no? O sigui, aquests punts que estic parlant, hi ha molta gent que les tenia al cap, de manera teòrica, no? En un despatx. Mira, la quàntica es podria fer això, però ara és un moment en el que s'està fent tecnologia, no? O sigui, que hi ha empreses que estan entrant i hi ha laboratoris que estan fent recerca tecnològica, o sigui, estan intentant fer aparatos, no? Per exemple, hi ha un altre camp molt divertit, que és la generació de nombres aleatoris. O sigui, que tu li digues a uno, oye, venga, digue'm números de l'1 al 3 de manera aleatòria. Bueno, pues això no és fàcil, fer-lo aleatori de veritat.
Yeah.
I la quàntica et permet generar números aleatoris de manera fidedigna, són aleatoris.
M'encanta que vostè defineixi això com un joc molt divertit.
Home, té la seva gràcia, sí. Francament.
No,
sí, sí.
Està bé, està molt
no,
bé, no?
No, hi ha moltes històries. Imagini que vostè fa una màquina per generar números aleatoris. Clar, hi ha una altra que farà una màquina per certificar que els números que vostè diu són aleatoris.
Clar.
Perquè si ven la màquina a un casino i resulta que no són aleatoris i que algú pot predir què passarà, le lia al casino, no? O sigui, que hi ha tot un mercat de certificació, de generació... Per exemple, una màquina, un ordenador quàntic, haurà també certificació de màquines quàntiques. Com pot saber jo com puc saber si la màquina que compro és quàntica o no? No?
Yeah.
Hi ha tota una tecnologia ahí que s'està desenvolupant.
Sí? És interessantíssim, eh? Per molta, sí. Molts, el coneixement que tenim de la quàntica són quatre vídeos que hem vist a internet de com, d'alguna manera, l'observació condiciona el comportament de la matèria, per exemple,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
Són coses molt primàries des del punt de vista quàntic, no? I aleshores ens costa entendre una societat basada en qüestions quàntiques que m'imagino vostè ho deu veure de manera molt més clar, i segurament és un d'aquells punts en els que hi ha una escletxa a l'hora d'entendre un món futur guió present, no?
Bueno, ara mateix, per exemple, en aquesta línia que estàs parlant, el que estem intentant fer també és divulgació que sigui assequible perquè d'alguna manera la gent desenvolupi intuïció.
Clar.
Clar, perquè ningú... La intuïció quàntica, la quàntica és molt rara, doncs necessites... Pues jugar a coses que tinguin a veure amb la quàntica o exposar-te a aspectes de la quàntica, però d'una manera lúdica, no? De manera que els nens, per exemple, desenvolupin una certa intuïció d'això que deia de l'aleatorietat o de coses d'aquest tipus que no estem tan acostumats. O sigui, no estem tan acostumats, per exemple, a aquest aspecte probabilista, no? La quàntica no és determinista, sinó és probabilista. Les coses, bueno, poden passar amb una certa probabilitat o no, i tot això és inherent a la quàntica. Pues nosaltres també... hem de fer un esforç des de l'acadèmia de sortir fora i parlar amb la gent de, bueno, de coses de quàntica perquè puguin entendre alguna cosa. No?
Sí, la dificultat de vostès, de tota manera, de sentir-li és enorme. És a dir, perquè si hi ha l'explicació de la ciència tradicional sovint comporta uns esforços, jo crec que s'han fet autèntiques meravelles en aquest canvi, i que a dia d'avui els divulgadors científics realment han après a parlar d'una manera molt més senzilla, no? Que no pas fa uns anys. Clar, amb el tema de la quàntica la cosa és molt més difícil, perquè es tracta de... Jo m'estava preguntant, sap o pot la quàntica a dia d'avui explicar aquelles coses que sí ha demostrat la quàntica?
Sí, o sea, bueno, hi ha moltes coses que són difícils d'explicar per la gent corrent. I clar, també sempre és difícil. O sea, si tu fas una explicació curta, menteixes molt, vol dir. Clar, si fas una explicació molt llarga, avorreixes. Doncs hi ha aquests termes, no? I la gent, per exemple, si tu dius, en quàntica tenim l'efecte túnel. Pots atravessar barreres, però això no vol dir que jo pugui atravessar aquesta paret.
O sea,
Vol dir que un electrón pot atravessar una petita barrera a prop d'un protó. Saps? Són coses, però que val la pena ver-les i mirar-les pues, amb exemples i amb exemples tecnològics. Avui dia tenim tecnologia que fa servir aquestes coses que fem servir. Bueno.
En qualsevol cas, és veritat que ens hem d'acostumar a assistir a l'arribada de tecnologies, de maneres de fer, de maneres de descobrir que milloraran la vida, de manera clara, no?
Sí.
Segurament també l'empitjoraran, d'una altra banda.
Bueno,
no?
Sempre hi ha gent que troba maneres, clar, sí. Però aquí, a mi el que me resulta difícil a vegades amb la quàntica, no?, és que la gent té tan poca idea de coses de quàntica, clar, quan dius, hem gastat 10 milions d'euros en fer un ordenador quàntic, bueno, a veure, has d'entendre pues eso, que és una màquina que realment és important i això s'ha de traslladar, no? O sea, què puc fer jo amb aquest ordinador? Per exemple, hi ha problemes que es poden resoldre també molt bé, que són problemes de búsqueda, no? Si tens una llista i vols buscar un ítem, si la llista és molt gran, pues amb una màquina quàntica hi ha algoritmes per fer-lo més ràpid que els algoritmes normals. Coses d'aquest tipus, no?
Si em permet la broma, segurament quan ens posem a parlar de qüestions tecnològiques, coneixem, tenim un accés a xifres que ens semblen absolutament fora de lloc. Avui mateix hem obert el nostre programa amb aquesta compra que ha fet Microsoft d'una companyia que té videojocs i que s'han gastat 60.700 milions d'euros. Que un ho diu així ràpid, sí. Dius 60.700 milions d'euros. Ara fa una estona veia la notícia que Sony, que és la propietària de PlayStation, ha caigut en la borsa, en picat, perquè aquesta pot ser una acció que li vagi absolutament en contra. No? I dius, estem parlant de jocs. Estem parlant del Candy Crush, en realitat, no? És a dir, que si a tot això ho extrapolem a les grans investigacions, i en aquest cas a grans ordinadors d'aquestes característiques, doncs es fa molt difícil enteniment, però és molt lògic que passi així, no?
No, i ara mateix, per exemple, a veure, amb aquest tema, fins fa poc era un tema realment acadèmic. O sigui, estava la quàntica, tal, vale. Però ara mateix tens Google, té un equip gran, però gran, eh? Igual té 80 persones, un munt de pressupost, laboratoris, històries, IBM, Microsoft també té un gran equip. O sigui, que aquestes empreses s'estan posicionant perquè saben que hi ha una... Saben que és un lloc en el que han d'estar, no? Han de ser-hi allà, per si de cas.
És com el metaverso, això, no?
Metaverso,
si em permet la broma, eh?
Sí, bueno, sí.
Ha comprat terrenys, vostè, en el metaverso, encara?
No, jo no. A veure si compro terrenys en el verso.
Sí, és el gran... Aquest és l'altre objectiu. Una vegada ja deixem la quàntica...
Ja estaria bé, sí.
No? Ja acabem en l'API de Tor, no?
Clar.
Segurament. I no per instal·lar ordinadors quàntics, segurament, no?
No, exacte. Per posar un de clàssic, probablement.
Està molt bé. Senyor Julià, li agraeixo molt, de veritat, l'esforç. Jo crec que m'ha pres un temes molt interessants, sobre, efectivament, aquests ordinadors quàntics. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
molt
a vosaltres.
Amable. El senyor Bruno Julià, físic quàntic i professor de la Universitat de Barcelona. Senyores i senyors, fins aquí arribem. Ja saben que ara continua amb el punt i seguint la programació de Ràdio Estel i que nosaltres tornarem demà, que ja serà dijous. El dijous ens despertem i amb aquell bon rotllo al cos de que ja no és que la setmana faci baixada, és que hem començat a baixar també nosaltres. A partir de les 3 ens retrobarem a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies en nom de tot l'equip d'aquest programa, l'Albert Barba, l'Andreu González, la Núria Ros, que esperem es millori, a veure si la tenim ja demà per aquí, l'Oriol Francisco i el nostre tècnic, el José Matosas, que també ja és guionista, muntador musical i tot el que calgui. Ens retrobem demà a partir de les 3. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.